Sigueu molt benvinguts als Oficis del Llibre, un programa on donem veu als professionals de l'escriptura, de l'edició, del disseny o de les lletres impreses. Als Oficis del Llibre us portem les activitats de la biblioteca, els llibres per a llegir, els que més ens agraden per a regalar a la mare, al pare, a tu, a mi, al Pepet o a la Maria. Els Oficis del Llibre, un programa de ràdio L'Escala per a la xarxa de comunicació local. Amb Judit Covenya Guàrdia, comencem. Qui ens visita avui?
Tornem a ser aquí, els dels Oficis del Llibre. Avui tenim de convidada a la Carme Jiménez Huertas i després de parlar amb ella us donarem 4 o 5 títols d'aquells que us diem cada setmana de llibres nous que ja són a les llibreries o que podeu trobar també a les biblioteques. I un cop dits aquests llibres nous, us recordarem que sempre n'hi ha un de descatalogat, de rar, d'estrany, però imprescindible, que estaria bé que us l'anéssiu a buscar i a llegir. Bé, comencem. Bon dia, Carme.
Bon dia.
Llegint coses d'aquestes que trobes pel Google i fent memòria, perquè amb la Carme fa temps que ens coneixem una mica.
Una mica.
Som santjustenques.
Exacte, som de naixement. Ens sí. coneixem des del néixer. Hi ha passat una mica de temps, eh?
Sí.
No gaire.
Però no gaire. Això del temps és molt elàstic. La Carme Jiménez Huertas és també coneguda pel seu nom de ploma, Carme J. Huertas, i sí. N'hi ha alguna altra vegada
sí,
que fa servir.
Sí, faig servir diferents noms segons les línies.
Segons les línies en les que et poses a escriure. És filòloga per la UOC, va començar filosofia però no la va acabar, coses sí. de la vida. Té Déu-n'hi-do. Hem comptat uns 9 títols en narrativa entre català i castellà, per tant, si els doblem ja arribem als 18, i 2 assajos que estan traduïts al romanès
i a l'anglès.
I ara em sembla que hi ha alguna cosa al forn que ens l'explicarà mentre anem parlant. En el seu moment va guanyar el Premi Joaquim Ruïra de Narrativa Juvenil a l'any 2002. Per tant, la Carme toca diferents pals. Qui és la Carme J. Huertas? Tu com et defineixes al voltant del fet d'escriure?
Mira, jo escric per entendre la vida. I sembla una frase molt tòpica, però normalment sempre em poso a escriure quan hi ha alguna cosa que se'm belluga a dintre i necessito entendre-la. I això és el que em porta a escriure. Sempre he sigut bastant... És a dir, tots els temes, mira que he tocat coses diferents. Per exemple, la novel·la juvenil vaig començar quan vaig veure que els joves necessitaven un altre tipus de llibres. És a dir, jo veia el que li feien llegir els meus fills i deia, però quin desastre, no? I llavors vaig començar a escriure una mica els llibres que a mi m'hagués agradat trobar. Vaig tenir sort, va sortir el Premi Literari, per això he tret algunes quantes novel·les juvenils. Després he fet les novel·les d'adults, també sempre a partir de temes que m'han preocupat.
Que t'han bellugat.
Sempre surto al voltant de l'eix de la dona, de tot el canvi cultural que hem viscut els anys a la nostra generació, que penso que la vida que vam conèixer quan jo era petita a l'ara són dues vides diferents.
Home, tots els dilluns són dolents.
Sí.
Parla molt bé d'una mena de trencament. Entre un món i un altre.
Exacte.
Que hem viscut, no?
Parla de la Barcelona dels Jocs Preolímpics, la Preolímpica abans de les Olimpiades, el canvi enorme que va haver-hi, tot el que significa des de l'explosió immobiliària, la bombolla immobiliària i l'especulació, però també tot el que va representar la pèrdua de la petita i mitjana empresa que sostenia l'economia catalana per entrar al capital multinacional. Llavors tot el bo havia de ser multinacional i així va ser com ens vam vendre el país, sense donar-nos compte de que quan entra capital estranger els beneficis també se'n van a fora.
Sí, et carregues la xarxa
es va
que
destruir
sosté i que...
Tota la xarxa de la petita i mitjana empresa, es va deshumanitzar, diguéssim, la ciutat i tots aquests temes. Llavors són temes que a mi m'interessen i que la manera d'entendre'ls és començar a veure quines emocions em desperten. I en els dos en llibres, i Bolets verinosos també,
són llibres
que parla molt de la dona. Sempre em preocupa aquest canvi que han fet les dones, sobretot la meva generació, que ens ha tocat. Ens van educar per ser esposes i mares, però hem hagut de fer moltes altres coses més.
Afortunadament.
Hem estudiat, jo he estat empresària, vaig portar 15 anys una empresa, i hem fet moltes coses, i després hem donat compte que també ens havien enredat, no?
Perquè havíem de ser... Que això de l'emprenedoria tampoc és... Ara el que llueix, no?
Exacte, és una manera de també desestructurar
l'humanitat.
I per tant, ara estic una mica endarrere, no? Tornant... I abans has parlat de filosofia, i és veritat que hi ha molta filosofia a la meva vida, eh?
Home, tu fas molta reflexió al voltant... Tu toques molt bé el tema de les tecnologies, de la tecnologia informàtica, si ajuda o no ajuda, o ens distreu de moltes coses. Però també ens ajuda a descobrir aquests dobles discursos que trobem...
Mira, les noves tecnologies tenen una contradicció que si se sap entendre o si saps ser conscient dels efectes que pot causar, t'estimula, però com siguis innocent i no et donis compte del que signifiquen les noves tecnologies, et poden destruir.
I com es perd la innocència? És a dir, què hem de fer? Què diries a la gent jove i a la gent gran, que tothom va amb tauletes i amb mòbils?
Per exemple, aprendre a desconnectar el mòbil.
I tots estem a dins de la pantalleta, no?
Primer consell, desconnectar el mòbil. No és bo ni sa que estiguem tot el dia connectats al mòbil. Aleshores, hem de fer com abans, portar-lo desconnectat i el mires un cop cada 3-4 hores, si no aguantes un cop a l'hora, però no tot el dia connectat. Hi ha aquesta immediatesa de que si no contestes, què t'ha passat, No, escolta, abans...
No ha passat res.
Fa 10 anys no teníem mòbils i ens assabentàvem de les coses importants i podíem fer una vida sana i teníem molta més sensibilitat, perquè ara sembla que el que no et diu el mòbil o el que no surt a la xarxa no existeix, no? Amb aquest aspecte, diguéssim que hem de ser molt curosos, perquè s'està produint molta addicció i realment és fins i tot malaltís. Però per altra banda, les noves tecnologies permeten sortida a tota una sèrie de coneixement que abans estava completament controlat per les èlits, pel poder fàctic, que controlen què es publica i què no, i ara hi ha molta alternativa. També hem de dir que hi ha molt de soroll, eh?
Esclar.
Hem de ser selectius, però és molt important que seleccionar la font, però també veure que hi ha possibilitats d'arribar a altres públics i a tot el món en pocs minuts. I això és extraordinari.
Això és molt interessant. I això em porta també a... Parlàvem abans dels teus assajos. Tu et vas atrevir no només a dir, sinó a escriure i argumentar... I ara riu, sí, perquè sap de què li parlaré.
Sí, 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 he estat...
Tu dius així, sense cap mena de pudor, no venim del llatí. Si no venim del llatí, d'on venim? Quin s'ha enredat fins ara?
És que no venim d'enlloc, és que no venim d'enlloc, estàvem aquí.
Ja hi érem.
Ja hi érem. És a dir, hi ha tota una sèrie de concepcions que...
Explica'ns-ho, ho explico a la gent que ens escolta, eh?
Sí.
No venim del llatí és un llibre de la Carme.
Sí. De lingüística,
De lingüística, però que qualsevol no lingüista,
aquest és l'objectiu.
Que s'entén, encara que no siguis lingüista, que te'l pots anar, el pots buscar i el podràs llegir i el podràs entendre, que es diu així, no venim del llatí.
Sí. El que em passa, Judit, és que jo soc rebel.
Llavors,
i tres voltes rebel, si pogués dir-ho, no? Perquè realment ho soc, igual que la
Maria Mercè Marçal.
Perquè quan jo començava a donar classes, em costava molt que els nanos entenguessin el llatí des del català o des del castellà, des de les nostres llengües, i havia de recórrer a l'anglès. Jo dic, com és possible que si és la nostra llengua mare...
No sigui tan difícil la connexió.
És a dir, no, l'estructura de l'oració és completament diferent, els verbs al final, els complements van a davant. Si tot ho fem a la inversa, i a sobre, no només la sintaxi i la morfologia, sinó també paraules bàsiques del llenguatge comú, i sobretot la fonètica. És a dir, pensa que quan tu aprens una llengua, l'aprens als braços de la mare, i aquesta llengua no és només la manera de parlar i de comunicar, sinó és la manera de pensar. És a dir, el que fem, els nadons, el que fa els primers mesos de vida, fins que adquireixen competències lingüístiques, és preparar les estructures cognitives del cervell, que és el que els lingüistes en diuen sintaxis.
Sí, la xarxa mental per poder després formular...
Funciona amb la llengua.
Sí, sí.
Aleshores, jo no podia entendre de cap manera que nosaltres aprenguéssim una llengua amb unes normes i cada cop, al segle VI, allò, vinga, de cop i volta ara perdem els casos, ara perdem aquestes pronunciacions, ara s'aproximen els sons, ara es fan africats, ara... Jo dic, però això com pot ser? Pues ell, no, i les que primer es van africar, després se sonoritzen. I jo dic, bueno, això...
Pensa, i africar i sonoritzar?
Què vol dir canviar el so de la llengua? Uh-huh. I això no passa mai, no és cert. Perquè quan tu aprens la llengua en els braços de la mare, aprens, tanques l'inventari fonètic en els sons de la llengua materna. Uh-huh. Tant és així que les segones llengües o les terceres llengües que aprenguis sempre tindràs l'accent de la llengua materna.
És aquella dificultat, a vegades, d'un xinès en pronunciar segons quina S o en segons quina R.
Parlem, nosaltres quan parlem anglès, parlem anglès i sempre ens poden dir d'on som.
Uh-huh. Eh? O les R's franceses.
O perquè pronunciem els sons, la S, no? Abans d'esport, posem aquestes S apentètiques. Doncs totes aquestes característiques de la llengua s'adquireixen als braços de la mare. Aleshores, no és possible que vingui ningú i ens faci canviar el nostre accent. Això no passa. És al revés. Quan tu vas a un país estranger, parlaràs la llengua estrangera amb l'accent matern. Val? Això va ser unes quantes coses que vaig començar a prendre nota, per dir-ho així, no? I després, quan havia d'explicar les estructures, havia de recórrer l'anglès, les oracions infinitius són igual amb anglès, l'alemany, no?, que tenen els casos.
L'alemany també són igual que amb llatí.
Clar, llavors et diuen que...
Cosa que no amb el català.
Amb el català no, que nosaltres havíem perdut els casos. I dic, però com? I vaig començar a recollir les preguntes que em feien els alumnes i de cop i volta em vaig començar a donar compte que les coses no eren com ens l'havien explicat. És a dir, les llengües no venen amb els conquistadors, perquè qualsevol llengua imposada per la força es perd. Quan marxen o quan s'acaba el període de l'imperi. Uh-huh. Ho hem vist a Amèrica. 500 anys que van anar els espanyols a conquistar, a envair Amèrica, i les llengües no es van crear híbrids. Què van fer? O la van imposar sin más i punto, aquí es parla la llengua de l'imperi, o les altres van recular, però no s'han creat híbrids. Uh-huh. És a dir, les llengües indígenes s'estan recuperant, afortunadament, avui en dia, i no es van crear barreges estranyes, ni van perdre els casos, ni van deixar de conjugar els verbs.
Per tant, si no venim de llatí, d'on venim? Quina és la línia que ens segueix? És a dir, el llatí l'hem incorporat, segur, perquè evidentment són segles de tenir-lo per aquí.
Els segles d'influència
de llatí... Però venim des de l'hivern.
Sí. Uh-huh. O sigui, la llengua nostra, originària, és la que es parlava abans, i és més, són molt semblants...
I a més ens connecta amb tot el mapa
amb
europeu.
Amb tot el marc europeu, per això la meva sorpresa, quan vaig treure la primera edició del llibre, que vaig començar a rebre molt de feedback, molt de retorn de Romania, em van convidar a Romania, em van introduir el llibre, vaig fer una presentació espectacular, tinc un club de fans a Romania, molt important, perquè, és clar, què és la cosa més difícil que tenim en català? Els pronoms
els
personals.
Pronoms
els àtons i els febles són idèntics en romanès. I escolta, ja tenim 5 cadenes de muntanyes pel mig i tenim 2.000 anys que no hi ha hagut contacte. Uh-huh. Per tant, és impossible que tinguem una mateixa evolució, almenys que les llengües siguin més antigues perquè ja estaven aquí. I després anem trobant tots aquests retalls de llengües molt semblants que són mútuament comprensibles, tot i que són diferents, estan diferents, però que ens podem entendre. Uh-huh. I clar, quan, per exemple, jo m'entero que a la zona d'Extremadura es parla una mena de gallec estrany, però jo el llegeixo perfectament des del català, o quan anem a mirar els juraments a Estrasburg i et diuen que és francès antic, però es poden llegir perfectament des del català, què està fallant aquí? És a dir, la llengua per territoris i cronologies estava molt extensa i la gent s'entenia. Hi havia una llengua primer més antiga.
Pensa I les cas... institucions, perdona, eh?
Sí.
Les institucions, allò, l'estructura acadèmica, com ho rep, això? Perquè, és clar, això
les
és un atac a la línia, a la línia de flotació directa.
Les estructures acadèmiques actuals...
Totes, perquè les estructures
acadèmiques... Mira, aquí, al nostre país, fatal.
Vinculades amb els poders... Això és difícil de defensar.
Aquí sí, però el món anglosaxó és una altra cosa.
És clar, perquè allà hi ha respecte per qualsevol idea.
Per l'esperit crític
i per l'esperit crític sempre s'hi està... Exacte.
Pensa que l'ajuda m'ha vingut d'Austràlia.
Ostres!
És a dir que ara un dels avantatges de les tecnologies és que precisament podem arribar a tot arreu. Em van començar a llegir a fora, tant és així que el llibre està traduït també a l'anglès, perquè una professora d'Austràlia... Resulta que el seu pare va anar a la xerrada que vaig fer jo a Budapest, a Bucarest, i va estar bueno, va ser una xerrada important que tenia la televisió davant, i quan va llegir o em va escoltar va veure que jo deia coses semblants a la seva filla, que estava treballant, és professora a la Universitat de Melbourne. I llavors ens va posar en contacte. Aquesta dona es va quedar fascinada amb el llibre, el va trobar absolutament coherent, perquè aquí no...
És que ho és.
És que ho és, és que és de sentit comú. I la qüestió és que és la persona que m'ha fet el pròleg per l'edició anglesa.
Molt bé. I ara què s'està coent? Què és l'última cosa
la llengua,
que la Carme està
treballant? Sí. Jo estic
treballant.
Amb la llengua, a mi em fascina. Jo estic enamorada de la llengua. Penso que la llengua serveix per crear ponts entre llengües i cultures. I llavors, ara estic, ja he acabat, està acabat. De fet, és feina de 8 anys, eh? Un nou llibre que es diu Estamos hechos de lenguaje, sortirà primer en castellà. I a veure què passarà, perquè explico fins a quin punt el llenguatge configura no tan sols la nostra cultura i la manera de pensar, sinó com s'utilitza el llenguatge per manipular-nos des del discurs públic.
És que això està a l'ordre del dia.
Sí.
És molt necessari aquest llibre. Quan surt?
Ja. Tu parlaves d'institucions, doncs bé, el Club Bilderberg, a la seva darrera reunió, a un dels temes de l'ordre del dia, ja posa el llenguatge de la postveritat. Ja és un punt de l'ordre del dia. D'aquests poders fàctics que governen el món, no? Per tant, el llenguatge s'utilitza per manipular les masses. Però, és clar, si sabem com funciona, que és el que jo faig en aquest llibre, t'explico com funciona...
Sí, pots desarticular-ho.
Pots desarticular-ho i no te poden enredar. És com si t'ensenyo una mica el truc
el truc del mag, sí, doncs, perquè no t'enganxin.
Perquè no te puguin enredar i manipular. És interessant.
I acabem amb la pregunta personal que us faig a tots... Els llibres que t'han fet lectora, que t'han fet escriptora,
una gran
quins
lectora,
són? Allò, quin recordes, el flash de... Ostres, jo era petita, vaig començar a tenir aquell llibre a casa, o l'últim llibre que estic llegint i que m'està fascinant,
doncs,
és...
Mira, et puc respondre a totes les preguntes que em facis de lectura, perquè sóc gran lectora. Mira que m'agrada escriure, i escric per necessitat, però més que escriure, llegeixo. I sóc de les que vaig al metro amb llibre, i el tren amb llibre. Aleshores, jo he llegit molt, vaig començar llegint La Llei del Tresor i coses d'aventures, els llibres de Nanny Blyton i totes aquestes coses, però després, quan vaig descobrir els Angry Young Men, van ser tot el col·lectiu d'autors anglesos que em van canviar la vida. Aquí a Espanya, per exemple, en Joan Mercè, però també el Segarra, escolta, són grans mestres que t'has de posar en peus, no?, quan els pronuncies. I ara estic llegint Quàntica, un llibre sobre física quàntica, i sobre com els pensadors, els grans físics de la física moderna, han sigut també grans místics. Perquè la física
és
no
té una connexió total.
És que la física no té respostes a l'explicació del món, llavors han de recórrer
a
la mística. O sigui, la física segueix mesurant les ombres de la caverna de Plató.
Que bonic. Doncs ho acabem aquí. No queda més temps, ens hi quedaríem una bona estona.
Se m'ha fet curtíssim.
Moltes gràcies pel teu temps.
Gràcies a tu per la feina que fas.
I bon dia.
Els Oficis del Llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Ei, Lídia, tornem a ser aquí. Avui, què ens recomanaràs aquí des de la biblioteca? Encara no fem nosa gaire gent. Què explicarem?
Estem en silenci ara mateix. Benvinguts a la biblioteca. Doncs mira, avui us explicaré un conte que es diu L'àvia necessita petonets, que és d'Anna Bergua i Carme Sala.
Bonic, bonic, aquest conte.
Pel títol ens podem pensar, doncs, ja de què va, no? És un conte infantil sobre l'Alzheimer. Actualment, doncs, es trobem que la gent viu amb molts més anys i cada vegada, doncs, l'envelliment comporta l'aparició de malalties, bueno, que hi han sigut sempre, però que els fets a més grans, doncs, apareixen més sovint, i una d'aquestes malalties és l'Alzheimer. Doncs aquest llibre es va pensar, doncs, per facilitar als pares de criatures que es troben en aquesta situació, que tenen avis a casa amb l'Alzheimer. A vegades a les criatures els hi costa d'entendre què és el que li està passant a l'avi o l'àvia, i el conte, doncs, el que intenta és facilitar als pares com els hi poden explicar
els
avis, el que li està passant als avis, no?
La... També és il·lustrat, eh?
Sí,
això per
sí,
quants,
sí.
De quins anys, per quins anyets hauria d'anar,
aquest és per
això?
Força petits, fins a 6 anys o així.
Pels menuts.
És per petitons, sí. Mm. Aquesta malaltia no té cura, llavors el mm-hmm. que facilita molt ajudar els avis doncs és l'amor i l'afecte, mm-hmm. i això és el que més bé saben fer els nens, no? Sí. I doncs per això aquest llibre va una mica dedicat als avis i als nens. La Maite és una nena que s'enfada molt quan l'àvia, que fins ara vivia sola, passa a viure a casa seva. Més que res s'enfada, no perquè no se l'estimi, sinó perquè l'àvia passa a ocupar la seva habitació i amb ella, clar, i amb ella li toca anar a dormir amb la germana. Llavors la mare veu que tenen un punt conflictiu en aquest moment i el que fa és li expliquen a la nena doncs què li està passant a l'àvia, li explica tot el procés de la malaltia i el que irà vinguent, no? I llavors la nena comença a entendre la situació i el que fan doncs és facilitar al màxim a l'àvia tot el que poden la seva vida. I com ho fan? Doncs les dues germanes comencen a fer notes a tota la casa perquè no s'oblidi del que ha de fer en aquell moment l'àvia. Habitacions on ella és perillós que hi pugui entrar, li posen un no ben gran a la porta, li expliquen contes, li fan abraçades, molts petons, estan sempre amb ella. Bueno, i això fa doncs que l'àvia se senti molt acollida a la casa i de mica en mica doncs es vagi adaptant a la nova situació. És un llibre molt bonic, que és en una situació molt habitual a les famílies, per desgràcia. El text és d'Anna Bergua i les il·lustracions són de Carme Sala, i aquest és el primer llibre que han publicat aquestes dues persones.
Uh-huh.
L'Anna Bergua em sembla que és infermera, vull dir que no està basada en el món dels contes, però precisament aquest
però
tema
molt
és
bé
un tema recurrent
en
el seu ofici.
Uh-huh. Molt bé, doncs l'àvia necessita petonets. Una bona manera d'explicar a la mainada com estar-se amb avis o amb àvies que
a vegades són situacions complicades per, uh-huh. per entendre.
Molt bé, gràcies.
De res.
Els oficis del llibre. La biblioteca llegeix.
Vinga, va. Avui anem a allò, al bagul dels llibres essencials, de les lectures que interessa de tenir o d'haver fet o de fer. I us en presentaré un que no és pas un llibre, són uns quants volums. El diccionari català, valencià i balear de Francesc de Borja Moll. I què és el diccionari català, valencià i balear, i per què us en vull parlar? Doncs us en vull parlar perquè, de fet, és un compendi de tots els girs idiomàtics, o molts, de la nostra llengua en tots els accents que té. I, a més, molt, molt, molt ben buscats i molt ben explicats. Ara fa un moment dèiem allò de que un diccionari potser no és una novel·la, però sí que a dintre hi trobem molts microcontes. El podeu consultar, a més, ara, no només en el volum físic, sinó també es pot anar a buscar l'edició electrònica. I perquè us en vinguin ganes, us explico una miqueta el què. Aquest diccionari va néixer perquè es volia fixar la llengua parlada, però també la llengua escrita, i que fos entenedors, això, tots els mots que diem, doncs quan aquí diem gat, ja creguéssim que estàvem parlant de la mateixa bestiola, per exemple. Aquest diccionari no és que ho sigui tot. Sabem prou bé, el tresor d'una llengua no es pot replegar mai íntegrament. I cada dia descobrim mots, formes i significats que ens eren desconeguts o ens havien passat per malla. Sé que el llenguatge viu té una tendència natural a la renovació i al canvi. I, per tant, demà es diran i s'escriuran paraules que avui encara han de néixer. I també sé que som errables, i que en aquesta obra hi ha deficiències de mètode, errors d'interpretació i vedades de tota mena. Sempre he cregut que la gran obra iniciada per mossèn Alcover i que avui em toca a mi de presentar acabada, era superior a les meves forces. Si me'n vaig encarregar, va ser perquè no veia que ningú estigués en disposició d'encarregar-se'm, i això em fa creure que si jo no l'hagués realitzada, hauria quedat incompleta i perduda. Hi he dedicat 47 anys de feina, lluitant amb dificultats que no es resolgueren fins gairebé a darrera hora. I he sacrificat el millor temps de la meva vida. I he posat tot l'amor i he procurat de fer-ho tan bé com he sabut. Confio que la gent ho comprendrà i m'atorgarà la seva indulgència. I si el meu treball, amb encerts i amb defectes, serveix d'estímul a persones que el superin fent-lo més gran i millor, em creuré amb dret a repetir la vella frase: «Fessi quod potui, facien meliora potentes». Això ho escrivia en francès de Borja Moll quan posava l'últim punt, el darrer punt, el darrer volum del Diccionari Català-Valencià-Balear que havia iniciat en el seu moment mossèn Alcover, que també ens va llegar tot allò de les rondalles mallorquines. D'aquestes en parlarem un altre dia. Aneu a consultar-ho. Entreu a la web. HTTP, allò, Diccionari Valencià-Balear, iecat.net. Busqueu-lo. Busqueu-ne els fulls. És molt interessant.